I un dilluns més, Laura Clodet, bon dia.
Bon dia.
La nostra terapeuta i metgessa de família, preparada per parlar de sexe.
Preparada.
Preparadíssima, sense embuts, amb naturalitat i sobretot amb les respostes que vosaltres necessiteu. Així que nosaltres també necessitem les vostres preguntes. Apunteu.
Envia'ns un WhatsApp al 678 77 56 86.
I aquesta és la primera pregunta d'avui.
Pues, ¿qué ventajas tendría los nuevos métodos anticonceptivos respecto a los más antiguos? Si son, si tienen más ventajas o qué inconvenientes tiene.
Bueno, la veritat és que m'agradaria saber quins són els nous i quins són els vells per aquesta noia, això per començar, no? Jo no m'atreviria a classificar-los en nous o vells. El que sí que us diria que així globalment tenim mètodes de barrera i mètodes hormonals, així com per generalitzar una mica. Dintre dels mètodes hormonals tenim la pastilla de tota vida, tenim els implants subcutanis que es fan servir molt, molt poc, i com a si potser més nous, pues, d'altres formes d'aplicació, que són el parche i l'anell vaginal, però que de totes formes que entenguem que el sistema de funcionament és el mateix, són mantenir un grau d'hormones en el cos suficient perquè no hi hagi ovulació, val? Són els antiovulació, i que només ens preveuen embaràs ben pres amb les dosis que toquen quan toquen. Vale? Fora d'això tindríem els dispositius intrauterins, que són pues això, petits trossets de metall, amb hormones o sense, que van dintre de l'úter i que eviten l'embaràs, i tindríem tots els mètodes de barrera, des de barreres de làtex, preservatiu intern, preservatiu extern, diafragmes, vale? I evidentment tots estan validats i si no, no estarien al mercat, amb la qual el mètode anticonceptiu sigui més o menys eficaç, no depèn de l'edat que fa que està en el mercat, ni molt menys, sinó de les característiques de cada persona, amb la qual jo et diria, pensa que necessites, si només necessites un mètode anticonceptiu però necessites un mètode de barrera, doncs pots tirar qualsevol dels hormonals o dels intrauterins. Si necessites un mètode de barrera però també necessites regular el cicle, doncs potser s'han de fer servir dos mètodes. Hi ha molta gent fent servir un anticonceptiu hormonal més com a regulador del cicle menstrual i afegeix el mètode de barrera quan ha de tenir relacions perquè per augmentar la seguretat, i qualsevol dels mètodes ben utilitzats, amb la qual la idea bàsica és ves al teu ginecòleg, pregunta quin és el millor per tu i segons si fumes, si no fumes, si tens malalties o no, si les hormones et poden anar bé o no, donant consell segur, o sigui que feu servir el servei de ginecologia que el teniu a Sant Fèlix, aquí a Sabadell, i realment són especialistes i us poden orientar.
Potser doncs, amb els nens i nenes, a quina edat se'ls podria començar a parlar del tema de sexual de lesbians, heterosexuals, temes d'aquest?
Mira, la veritat és que de molt petits, des de molt petits ells han de normalitzar que l'orientació i l'identitat sexual són diversa. I penso que des de molt petits no s'ha de parlar dels nens tenen pene, les nenes tenen vulva, directament es pot afegir una coletilla i dir la majoria de nens tenen pene, la majoria de nenes tenen vulva, i això ja normalitza que no sempre és així, amb la qual estem obrint pas a les diferents identitats, i a partir d'aquí el que podem fer és demanar-los quan algú veiem algú o parlem de si tenen nòvio o no tenen nòvio els germans més grans, no parlar d'un gènere concret, tens parella, et pot agradar un noi, et pot agradar una noia, això és una cosa que no sabem, ho sabràs tu quan siguis gran, i penso que això es pot fer des de molt petits perquè ells ho entenen molt més bé que els adults. Jo recordo els meus fills haver-los dit de quan eren molt petits això, no? Tal persona està amb una noia, està amb una noia. Ah, doncs molt bé, m'entens? Ells, si s'estimen, no hi ha massa més a dir. Sí que aprofito per recomanar-vos un llibre que també és molt nou i que ha sortit aquest Sant Jordi, per parlar de diversitat de cossos, per la diversitat d'emocions i sentiments per nens, que és xulíssim. Sexo és una palabra divertida. És un llibre super maco de l'editorial Vella Terra, és un llibre que en format còmic ens explica això, com els hi plantegem als nens que realment hi ha diversitat, que hi ha cossos de totes maneres, i els dibuixos són, veureu que els dibuixos són molt divertits perquè no hi ha cap nen de color normal, i normal vol dir color carn, són verds, blaus, liles, fins a aquest punt de diversitat perquè no normalitzis res. i hi ha unes pàgines de reflexió per compartir amb els nens. Jo el llibre us diria a partir de 6 anys, però de molt, molt petit, senzillament, l'estimar és estimar i pots estimar qualsevol persona. I si es volen posar una faldilla i són nens, no passa res. Si volen provar pues, de jugar a pilota i són nenes, no passa res. Sortir de les frases, això és de nens, això és de nenes, els nens no ploren, cuidado amb aquesta masculinitat tòxica que ens alimentem també moltes vegades, no? Perquè això sí que ho podem anar modificant. I també hem tret un llibre tipus diari per nens que es diu El poder de los chicos, del Richard Bassetti, que és un llibre que ensenya als nens que el poder està en ser sensibles, el poder estar empàtics, el poder estar en saber cuinar, i que ser nen va molt més enllà del que ens han explicat sempre, no? I quan parla aquest senyor, li fan entrevistes, ell sempre diu que no fa el de nenes, perquè de nenes ja n'hi ha, com Rebel Girls, i hi ha d'altres llibres també en plan diari per empoderar les nenes, però el de nens és molt increïble perquè parla això, no? Com eduquem amb noves masculinitats els nens per no fer-los dependents d'aquesta masculinitat tan clàssica i tan tòxica. Vull dir que tenim molts, molts recursos cada cop més al mercat. Aquests dos últims llibres que us he dit són recents d'aquest any i val la pena tenir-los en cartera.
Bueno, pregunto sobre un dispositiu, un xip, una agulleta que se'ls hi posa al braç a les dones, que és un anticonceptiu. Té la mateixa eficàcia? És millor? És pitjor? Alguna contraindicació a llarg plaç?
La veritat és que aquest noi parla dels dispositius intradèrmics de Depot. Són medicacions, és un anticonceptiu hormonal que es deixa ficat a sota la pell i que va alliberant de forma sostinguda l'hormona, no? Són molt poc utilitzats perquè l'eficàcia no és dolenta, però sí que els graus d'hormones en sang depenen molt de la persona, depenen una mica també del grau de... Bueno, altera moltíssim les regles deixen de ser regulars, com que no és una cosa que ara sí que es lliberi, ara no, sinó que és absolutament automàtic. Són dispositius poc utilitzats, es fan servir sobretot en persones de molt mal compliment d'altres tipus d'anticonceptius hormonals. S'ha fet servir algunes vegades amb noies amb alguna diversitat psíquica que no poden ser conscients de quan han de fer servir el preservatiu o de recordar-se d'una pastilla, però tenen unes indicacions molt concretes pel que us deia, perquè les dosis que realment s'absorbeixen són molt inestables, són irregulars, amb la qual es juga amb dosis altes d'hormones, provoquen a vegades pèrdues intermenstruals perquè no tenen una parada, amb la qual sí són eficaços, però no us diria que és un primer mètode vàlid per tothom. Et diria que té unes indicacions molt concretes i d'eficàcia vàlida, però amb indicacions molt concretes.
Hi ha algun risc d'embaràs quan la dona té el període?
En la majoria de casos no, però mai es pot dir que no. És a dir, el que cal saber, i algun cop ho hem comentat, és que l'ovulació es produeix 14 dies abans que et vingui la regla. És a dir, si tu tens regles superregulars de 28 dies, que és com ens venen els llibres que són les regles, tu evidentment comences la regla i aquell és el teu primer dia de cicle, els 14 dies tens una ovulació i quan acabes els 28 dies tens la següent regla, ¿vale? Però el que no ens diuen els llibres és que la regularitat de les regles és molt dispar de dona a dona. Hi ha dones que tenen cicles molt regulars però són de 21 dies, o gent que té cicles molt regulars però de 29 o de 40 dies fins i tot. I també hi ha moltes dones amb cicles molt irregulars, no? Hi ha moltes persones amb úter amb cicles molt irregulars, amb cicles que ara tenen 18 dies, ara 40, sobretot amb gent, per exemple, que té ovari poliquístic, pues no saben mai quan els hi vindrà la regla. Llavors, sobretot en aquesta gent que té períodes tan inestables, com que és el que jo us deia, l'ovulació és 14 dies abans que et vingui, evidentment, si jo tinc una relació i em ve la regla 14 dies després, jo estava ovulant, amb la qual jo no puc saber segur si entre regla i regla només passen 14 dies, jo estic ovulant amb una regla perquè ja s'està preparant la següent. Ja us dic, no és el més habitual, però no és descartable.
Quins efectes secundaris té la píldora anticonceptiva?
La veritat és que la píldora anticonceptiva és molt segura i l'efecte secundari que val la pena doncs, possiblement tenir en compte més sovint és possiblement petites alteracions en el que és el desig i la libido, sobretot en algunes dones, no totes, però en algunes sí que ho noten, i en gent fumadora augmenta el risc de fer trombosis venoses, amb la qual realment amb gent fumadora viatges llargs d'avió o viatges llargs o estada o immobilitzacions llargues, t'has de recordar que prens anticonceptius i sempre et recomanaran deixar de fumar abans si prens anticonceptius, que si no, fora d'això, doncs és un fàrmac molt segur, però no.
Laura, també ens ha arribat un missatge de text d'un pare que pregunta què hem de fer si trobem el nostre fill o la nostra filla jugant al metge o als pares amb altres nens i ensenyant les seves parts íntimes.
Bé, la veritat és que és una cosa que no és inhabitual, sobretot en contextes de joc grupal, no? En nens que juguen en una comunitat de veïns, en nens que juguen doncs, quan hi ha molts cosins per casa, no? Són jocs que són poc probables quan només hi ha un nen. A partir de 3 les coses comencen a ser més fàcils, no? La veritat és que són jocs que en aquesta edat, no, de 4, 7, 8 anys, són absolutament normals, no els hem de donar més importància que aquesta. Són jocs de descobriment, d'exploració, jocs d'imitació de l'adult, i no s'ha de fer massa res més. És a dir, si és ens estem ensenyant, no ens estem ensenyant, doncs, bueno, potser fins i tot no, ni fer veure que els veiem, eh? Si hi ha tocaments, bueno, potser sí que aquí és el moment d'explicar-los que són parts íntimes, que tocar només ho poden tocar ells i que realment no estan fent res malament, però s'ha de fer en una zona tan privada, no? Que a priori només es poden tocar ells mateixos, els seus propis genitals, que els genitals no són pues per anar ensenyant i tocant per tot arreu, però jo penso que com menys importància se li dongui millor. Hem de tenir clar que estem parlant d'un joc innocent, d'un joc infantil i que som els adults els que en tot cas li posem aquesta connotació de que hi ha algo sexual allà, no? Per ells és un joc d'exploració de mames, papes o de metges, de, bueno, igual que s'ensenyen una cosa s'ensenyen l'altra. Vull dir que sobretot treure-li llenya i sobretot no bloquejar-ho, culpabilitzar-los, això no es fa, això és molt dolent, perquè aquestes coses no ens n'adonem i queden gravades, i moltes vegades després ja de grans aquest ensenyar el cos que ara han dit que era tan prohibit i que era tan dolent queda com marcat i allà queden com pors després a mostrar-se. Vull dir que sense limitar o realment passem com qui no ho ha vist i veiem que allò és innocent i ja es tornen a vestir, o aprofitem per parlar d'intimitat, però sense donar més voltes i sobretot sense fer drames.
Clar, sense culpabilitzar.
Hola, m'agradaria saber una cosa. Si compres i t'agraden les joguines sexuals, és que has perdut l'interès amb la teva parella?
Home, aquesta és molt bona.
Molt bona, sí.
La veritat és que les joguines sexuals han de ser un complement a les relacions, no? Evidentment, si no tens parella, pues, fes-ne el que vulguis. Quan una persona té parella i té joguines i complements, l'ideal és que la parella també sàpiga que aquests complements existeixen i que es jugui de forma conjunta, no? És important no substituir una cosa per l'altra. Evidentment, no perquè entra una joguina a casa hem de deixar de demanar a la parella que tingui segons quin tipus d'actituds. Evidentment, això seria una miqueta lleig. I també és veritat que a vegades el que és xulo és fins i tot anar a comprar aquestes joguines amb la parella, perquè si nosaltres les volem fer servir juntes, està bé també que sàpiga l'altra persona que existeixen, com funcionen, no? I en un moment donat es poden treure enmig d'un joc, que en un moment de sexe la persona tregui un vibrador i s'ajudi d'un vibrador no vol dir ni que sigui menys com amant ni que sigui pitjor amant. Senzillament sap que a tu t'agrada una vibració i ens agradi molt. Les persones encara no vibrem ni que posem un dit a l'endoll, amb la qual si ens agrada la vibració hem de tirar d'una joguina, però aquesta joguina la puc fer servir jo, la pot fer servir la meva parella, i val la pena pues, que sigui un complement i un plus a la relació, mai veure-ho com una intromissió o com una senyal d'infravaloració, però precisament per això val la pena comentar-ho amb la parella, no? Perquè si jo em compro un dildo que vibra i que a més resulta que m'he inspirat i és un dildo penetrable de 25 centímetres, igual sí que el tinc amagat al calaix, llavors potser sí que si la parella un dia el troba dirà, ostres, calia? I potser no cal, no? Potser és millor començar amb joguines que puguem compartir o dir-li, escolta'm, en certs moments sí que m'agrada això, però això no et substitueix, no? I parlar-ho perquè si no, segons quines coses puguin trobar en un calaix, igual ens dona un problema de relació més que una millora.
Doncs com sempre, parlar amb naturalitat i també doncs, el que deies, no? Doncs és una joguina més que moltes vegades pot enriquir les relacions. L'última pregunta.
M'agradaria saber si al cap de setmana, pel fet d'estar amb dues o tres persones i tenir relacions sexuals amb dues o tres persones diferents, es considera doncs tenir addicció o ser promiscu al sexe.
Bueno, la veritat és que les definicions, ja sabeu que no en soc gaire propensa, les etiquetes, la promiscuïtat, ser addicte al sexe, no, si és el teu temps lliure i no fet que això deixis de fer d'altres coses, segur que no hi ha una addicció, no has deixat de fer res per tenir sexe, i ser promiscu pues, depèn molt de qui defineixi promiscuïtat, no? La promiscuïtat vol dir relacions amb diverses persones i això dependria molt de qui la definís. Tampoc ens has explicat si les tens simultànies o en diferents moments del cap de setmana, perquè si les tens simultànies, pues, bueno, ocupa menys temps del cap de setmana i pots fer altres coses, i si són una rere l'altra, pues, t'ocupa més temps i tu sabràs. Però sí que és veritat que l'important és que si es fan el temps teus lliure i tot és consensuat, tot és vàlid, no? I evidentment l'única cosa que amb múltiples parelles en un cap de setmana el que cau pel seu propi pes és que s'ha de fer servir un mètode de barrera, i tant de bo tothom tingués la naturalitat de dir, ostres, aquest cap de setmana el tinc lliure i per desestressar-me tinc tantes relacions com pugui, superconsentides, i m'ho passo tet aquest cap de setmana i arribo el dilluns amb un somriure a la feina que ningú entén de què va, doncs, ostres, estaria molt bé, i no cal que hi posem etiquetes. El tema de que per què sabem disfrutar del sexe i posem etiquetes de promiscuïtat, de nimfomania, d'addicció, bueno, està molt bé posar etiquetes, però traiem-les perquè en disfrutarem molt més.
Exacte, fora etiquetes, i com sempre diu la Laura, si són
consentides,
benvingudes siguin. Que vagi molt bé, Laura.
Gràcies. When you kiss me, fever, when you hold me tight, fever, in the morning.